I en l'espai que dediquem a viatjar, a viatgers pel món, a castellonencs pel món, ens aturem a Rotterdam per a parlar amb Paco Dalmau, perquè és un vilarealenc que està vivint allí i volem conèixer de primera mà quants anys porta i una miqueta quina és la seva trajectòria, no? I quin és el motiu per el qual està vivint a Rotterdam. Paco Dalmau, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Bé, comenta'ns, quants anys portes vivint allà?
Jo sí, pues ara fa 6 anys ja. En 2012 vaig vindre, en maio del 12, vaig vindre, jo soc artista, vaig vindre a fer un projecte en una galeria que jo treballe, i la galeria d'art està en Rotterdam, i me vaig quedar, sí, amb... Que... vaig quedar.
Claro, que te va traure, perquè, clar, m'imagina que hauràs viatjat, que hauràs vist altres llocs, què te va traure tant com per a dir, vaig a fer la meua vida, sí?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo visc en el sur de Rotterdam, bueno, també vas conèixer la meua dona, no?
Clar.
Això també...
És un motiu molt gran.
I el tema és que així, en el sud de Rotterdam, som una comunitat d'uns 250 artistes vivint, gent de tot el món, i va ser molt bonic veure com gent de la teva professió, tots vivint en la mateixa zona, és una ciutat molt activa culturalment, estem al costat d'Amsterdam, estem al costat de Brussel·les, estem al costat de París, de Londres, on des en avió no arriba una hora, i, jo què sé, la localització és perfecta, és un país tranquil, la gent és... me va agradar la cultura que tenen, són gent... són molt divertits, però són tranquils,
sí.
És com els espanyols, però sense el nivell d'agitació, no?
Són més tranquils.
Són més tranquils, sí, tenen un nivell menys de... jo sempre dic el mateix, no? El nivell de sonido és un volumen menys, no? Una... baixes el volumen un poquet i tens els holandesos. Però bueno, en fi, que me va agradar molt el puesto, tinc molt de treball, en l'art...
Claro, això anava a comentar-te, com està aquest sector? Tu, des del principi, des del minut 1, vas poder viure de la teua professió?
Sí, jo vaig vindre així treballant en un projecte meu i després en la galeria en Rotterdam hem anat a fer fires d'art... també he continuat fent el meu treball, ha evolucionat, ara faig... Jo sóc pintor, faig quadros, però també sempre m'ha agradat molt la instal·lació artística, entonces lo que faig ara són moltes instal·lacions en espai públic o també en sales privades.
Sí.
I així, bueno, pues se me n'ha... bueno, pues, gràcies a Déu, pues així pues me va bé.
Molt bé, no? Que això no és fàcil dir-ho, vull dir que...
Me va bé, també treballo en una galeria en Copenhague, treballo en una galeria en Nova York, i tot això ha vingut per la evolució que he tingut així, perquè he trobat un espai en el que, bueno, m'he sentit còmode per treballar i que no m'he tingut que dedicar a altres coses, com,
clar,
jo què sé, com ser professor o coses.
Sí, sí.
Perquè a mi, claro, sempre passa el mateix, quan eres artista... i tens que treballar de professor o lo que siga, pues l'art se queda...
com una afició, queda, no?
Com una cosa en segundo plano, que no... En fin, però bueno, jo, la gent té que menjar i té que viure i tot això.
Claro. Bueno, com és Rotterdam? Què ens pots contar d'aquesta ciutat?
La ciutat és superinteressant, perquè primera és el port més gran de tota d'Europa. És el port dels barcos, és el port del Mass Haven, i són 35 quilòmetres de port, que és la distància que n'hi ha des de Rotterdam fins a la mar. Entonces, el port és tot el riu entra fins a Rotterdam, i tot això és port.
Sí.
Què més te puc dir? Bueno, la ciutat és molt distinta a Amsterdam, o Utrecht, o La Haia, perquè en la Segona Guerra Mundial, els nazis la van tota la part central, el centre, el van bombardear. No va morir molta gent perquè la gent sabia, no?, que anava a ocurrir, entonces se van desalojar, sí, molta gent, va morir gent, claro.
Clar.
Però bueno, la ciutat va ser arrasada, no es va quedar en peu l'ajuntament i la església. que té un poc de gràcia, però bueno. I després la ciutat ara el que és té un lobby d'arquitectura molt potent i el que fan és que hi ha edificis increïbles, super raros, són molt, molt vanguardistes i bueno, ells el sagrat. No sé, Rotterdam, ja porto 6 anys en Holanda i conec Holanda. So, Amsterdam és la ciutat on vas a divertir-te i Rotterdam és la ciutat de què se treballa. Entonces, así, la gent és molt orgullosa de la seva ciutat i són gent dura, de puerto, i si fan un edifici, el fan a lo bestia. Fan un edifici gran i, bueno, ja pots trobar-ho. Claro, en Google pots trobar mogolló de fotos.
O sea, que és recomanable visitar, no? Perquè n'hi ha molt per a veure.
És superxula, moltíssim. I si veniu i si la gent ve en estiu, Rotterdam és una ciutat molt dedicada als festivals. I n'hi ha mogolló, festivals gratuïts i festivals grans, que n'hi ha en tota la ciutat. I de música, de cine, de teatre, de comida...
Ja. Claro, això no va dir-te jo, el tema gastronòmic. Sí. Què és el que destacaries? Què és el que, si vas allí, has de tastar-ho?
Bueno, sí, en Holanda... No, el tema de Holanda és que és un país amb moltes influències. Holanda ha tingut colònies en Àsia, o en Indonèsia, en Filipines, després ahí en Brasil, en Surinam, en el Caribe... Tenia moltíssima influència de tots aquests països. La gastronomia holandesa és molt pobrota, és molt bàsica, és un estil, no sé com te diria, com Irlanda, menjant molt patates i bollides i coses així, no és molt bona. Però bueno, si a la gent agrada experimentar un poquet, en restaurants, la ciutat, a veure, en diners pots menjar molt bé en la ciutat, en restaurants, estan molt, molt, molt bé de tot tipus de menjar. I si la gent l'agrada experimentar un poquet, la comida... A mi m'agrada molt el menjar d'Indonèsia. Sí, està molt, és molt ric en moltes verduretes i en sabors un poquet distints. No és super picant, que a mi picant no me va. I bueno, no sé, és una coseta de que si sim per ahí, pues si anem a un restaurant indonesio, pues està bé.
Molt bé. Molt bé.
No és una paella, però bueno.
Bueno, això sí que ho trobes a faltar, el tema gastronòmic.
Ay, claro, això sí.
Un dels punts, no?, que trobes més a faltar.
La paella i sobretot, una cosa bàsica de fer-te un bocata de lomo con tomate i, saps?
Algo que no apreciem tant així, a lo millor, no?, perquè ho tenim a l'abast.
La meravella d'anar ahí a qualsevol bar, i si el bar està bé, te fas un bocata de llomello en tomaqueta i en, jo que sé, en lo que siga, i 4 olives. I això és un lujo increïble. Perquè ese és el problema d'ací. A veure, ací en diners pots menjar bé. Però no te però en 5 o 6 euros o 7 euros no te pots fer un bocata humana. És una cosa... Això sí que ho tiré molt en falta. Però bueno, jo estic en ma casa i jo vaig al súper i en el súper jo compré... Bàsicament puc comprar de tot, com allí, o menys, de tot, no puc comprar pata negra o serrano o coses d'aquestes, però puc comprar bé i jo menjo molt.
Què és el que t'has portat d'Espanya o què és el que continues encara pues, per exemple, menjant o fent?
Jo faig arròs al forn i arròs a la cubana.
Que bo, molt bé, molt bé.
I després tortilleta en carabasseta i cebeta i ara no crec que me l'hagi inventat. Bueno, li fiqué, n'hi ha una tenda espanyola, bueno, també n'hi ha en el barri, bueno, no en el meu barri, en Feyenoord, l'equip de futbol de Rotterdam important és el Feyenoord. I en el barri de Feyenoord, això és un barri del sud, és un barri de treballadors, i ahí n'hi ha una tenda espanyola, d'un home, bueno, el home és sueco. I la dona és espanyola, I no són holandesos, ni el home, ni, saps, és també... Però bueno, que ells tenen productes, però tenen més productes de zones com, jo que sé, com si fóran més del centre, no?, d'Espanya, o d'Astúries, no?, les morcillas asturianes i totes aquestes coses.
Sí.
Més potent. Però bueno, allí vaig i puc comprar pernil i...
Claro, cosetes que se troben a faltar.
Sí.
Bueno, Molt bé, molt bé. Bueno, i una altra pregunta que jo els he fet a totes les persones que he entrevistat, no? Els dos pilars bàsics, com són la sanitat i l'educació, quines diferències podem trobar respecte a Espanya?
Pues la sanitat, així és... a veure, tota la gent així està obligada, tota la gent està obligada a tindre un seguro médico privado. És un poquet com en els Estats Units,
sí,
però és distint. La sanitat és privada, però l'Estat ajuda, no? Si tu tens un salari bajo,
sí,
tu pots demanar un subsidi i ells t'ajuden a pagar cada mes el seguro privado. No és molt car, jo pagué 110 euros i l'Estat me dona 80 euros, entonces jo pago al final 30 euros, no?
Sí.
Però passa moltíssima gent, tu pots tindre un salari baix, o medio, el Estat ajuda prou en este tema, i la sanitat, bueno, pues bé, jo parell de vegades a l'hospital, i els hospitals estan molt bé, i molt bé, molt
nous. I ben atès i tot.
Sí que un note de que, claro, tots els diners de les asseguradores sí que molen tindre l'hospital bonico.
Claro. ¿Sabes?
I després l'educació sí que és completament diferent. I jo estic més a favor de la d'ací, perquè així en els xiquets, jo el que veig en Espanya des que jo vaig estudiar, que ja tinc 40 anys, és que tu vas a escola i tu fas una cosa, no? Fas de 9 a 5, no me recordo l'horari. Fas a les 9 matemàtiques, a les 11
sí,
literatura, tal. I fins que tens 18 anys, que te'n vas a la universitat, estàs fent el mateix.
Sí, sí, les mateixes assignatures.
Muy bien. Y dona exactament igual. Si tu eres una persona més decantada, acaba... Vale, sí, en un moment que tu elegis ciències o lo otro.
Lletres.
O letras. Así, desde que son chicotets, busquen, miren més la personalitat del crío. Si el chaval té una personalitat més, jo què sé, més artística, n'hi ha més coles en un sistema més enfocat cap ahí. Un sistema més enfocat cap a críos que són més energètics. Un sistema enfocat cap a críos que... Això hi ha diferents escoles en diferents sistemes. Entonces, en els primers anys de escolarització dels críos, entre els professors i els pares, quan ve este xiquet, va més cap a este costat que cap a l'altre, entonces ja te van guiant a les persones a un puesto en el que se senten més còmodes en la seva educació.
Especialitzar-los ja des de menuts, no?
Des de menuts, sí, no? I també buscar de que ells se senten integrats. A veure, que passa molt, no?, i en Espanya...
Que no se senten excluïts, no?
No se senten excluïts i que se senten de que estan fent alguna cosa, que a ells els agrada i que tenen
un equip
d'ells. Per exemple, per mi, quan jo tenia 14 anys en l'institut, fer totes les derivades i les equacions i no sé què, pues per mi no me dia res, sinó que feia frustrar-me.
Ja.
I, bueno, pues aquesta frustració... se evita, no dic que els crios no donen matemàtiques quan tenen 14, però millor no donen matemàtiques al nivell i extrem de que tens a uns quants que te fan un 9 i altres que te fan un 0.
Ja.
Entonces la gent, des de xicoteta, emocionalment, jo la note més equilibrada. En Espanya note que n'hi ha una banda de desequilibrats, així també, en tots els puestos, però bueno, que note més o menys que el ciudadano medio, la gent que jo conec mitja, té un punt més d'equilibri en la seva personalitat.
Molt bé.
I això crec que ve de l'educació. Ja.
Doncs molt interessant el que ens has contat. La veritat és que sí, són diferents mètodes, no? Diferents metodologies educatives. Claro. Bé, ja per a tancar l'entrevista...
Perdona, també n'hi ha que dir que, claro, Holanda és un país de 17 milions.
Clar.
A lo mejor es más fácil fer un 17 millones.
Clar,
en también. España son 50, ¿no?, casi.
Claro, es que...
Pero claro, en España también tenemos las comunidades y a lo mejor las comunidades, que
per
son 50 millones, podrían fer un poquet més. Las comunidades autónomas, que,
sí,
que vaya.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Perdona.
No, tranquil, bon apunt. Doncs m'imagino que te quedaràs per allí, no? Que no has pensat en cap moment en tornar cap a Espanya.
No, però jo vaig molt, Jo vaig molt allí, els meus pares i la família venen molt per ací, els meus germans.
O sea, que tens un lligam totalment.
Està també per la gent que vulgui visitar la ciutat, Rotterdam, que aeroport de Rotterdam, La Haia, i des València pots volar. I jo el gasto prou, i és molt còmode, és un aeroport xicotet. Però tornar, no, jo estic així molt bé. Estic, tenim una casa molt xula, estil holandès, i molt, bueno, treball, molt de treball, i per viure sí, però en Espanya vaig molt, i fantàstic.
Molt bé.
Sempre és bonico anar allí, ara en octubre aniré, claro. Una altra vegada, estarem dues setmanes.
Doncs això és el que has de fer, no? Una miqueta combinar, imagina que el que més costa és l'estar lluny de la família, no? Dels pares, sobretot, i dels germans.
Sí, això és el que més. Però bueno, en el FaceTime o WhatsApp parlem molt.
Molt comunicat.
I cada dia parlem, de veritat. Això és molt, molt d'ahir dels valencians, no? De
sí.
La família, parlar,
Sí.
Parlem molt. La connexió sempre està ahí. No, més de dos dies sense parlar amb la família no me passa.
Molt bé. Doncs un plaer haver conegut una miqueta més sobre la teua vida, i recomanaries a la gent que està escoltant-nos, si té aquesta inquietud d'anar-se'n fora, a que s'aventure i que ho intente?
Sí, totalment. A veure, si parlen un poc d'anglès i espanyol, pots anar a tots els puestos. I anglès és important, eh? N'hi ha que parlar anglès. A la gent jove, si tenen 18, 19, 20, que parlen anglès, perquè...
Clar.
Superimportant per anar tranquil per ahí. I és sempre bonic veure altres puestos, i entens més coses, vius en diferent, en una diferent realitat, en diferents veïns, en Rotterdam, la ciutat té sobre 180... diferents nacionalitats, n'hi ha molt de musulmán, però veus que és un altre tipus de comunitat musulmana, jo no m'hi defenc ni no, però estan integrats i
sí.
Tenen els seus comercis i parlen.